Ja ho sabeu que en aquesta última etapa del Fora de Context ens agrada fer uns viatges I ho fem per conèixer com estan els joves andorrans que viuen, estudien o treballen fora del nostre país. Avui ens n'anem fins a Los Angeles per parlar amb el nostre estimat Llorenç Miquel. Molt bona tarda, bon dia a la vostra zona.
Bona tarda per vosaltres.
Primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè la gent ho sàpigui, doncs allà és molt d'hora al matí I avui estem aprofitant doncs, que el Llorenç té una mica de feina doncs, perquè ens pugui atendre I ens pugui explicar una mica doncs, com està la seva vida I què hi fa als Estats Units. Llorenç, si et sembla, comencem pel principi. Tu vas estudiar aquí a Andorra I després vas acabar marxant. Com va anar tot plegat?
Sí, bueno, la veritat és que, com jo diria, la majoria de persones vaig estudiar tota l'etapa, diguéssim, preuniversitària fins al batxillerat a Andorra, vaig estudiar al Sant Armengol I després vaig baixar, doncs, com molts, a Barcelona a estudiar la carrera d'Enginyeria de Camins, bueno, de Ponts I Camins, que li van canviant el nom, ara em sembla que es diu Enginyeria Civil, que està més alineat amb com es coneix a la resta del món, però tradicionalment a casa nostra es diu així, Enginyeria de Ponts I Camins, que a Catalunya doncs, només es pot estudiar a Barcelona I era l'opció que quedava més a prop.
Mm-hmm. Ara, dia d'avui, estàs a Los Angeles. Com ha sigut tota aquesta transició? Com acabes tu a Los Angeles?
Bueno, suposo que aquesta pregunta es pot allargar tant com vulguem, però la resposta ràpida és a través d'una beca Fulbright. Jo, quan vaig acabar l'etapa formativa, després del màster, diguéssim, a Barcelona, vaig estar treballant un temps perquè bueno, sentia que és necessària, és molt necessària l'experiència en el món laboral, industrial, encara que un vulgui seguir en el món de la recerca I l'acadèmia. I la veritat és que sempre havia tingut al cap la idea d'aplicar una beca Fulbright, que crec que és una oportunitat molt, molt interessant que ofereix no només al nostre país, evidentment és una beca que s'ofereix a molts països del món, però que Andorra, crec jo, ha treballat molt I molt bé en aquest sentit I que té doncs, anualment una plaça per assignar un dels seus joves estudiants que vulguin estudiar un màster o un doctorat als Estats Units d'Amèrica. Mm-hmm. Vaig aplicar aquesta beca. Mira, coses de la vida me la van acabar donant. No, sincerament no les tenia totes. Entenc que molta de la gent que es presenta a aquestes beques tenen uns currículums increïbles. Jo vaig provar-ho doncs perquè són d'aquelles coses que s'han de provar. I vaig tenir la sort de que me la donessin. Uh-huh. Llavors, un cop em van donar la beca, el sistema funciona bueno, de la següent manera. Tu, amb l'ajuda dels, diguéssim, els cossos especials que tenen preparats tant als Estats Units com a Andorra per administrar aquesta beca, comences a aplicar a diferents programes a diferents universitats I en el meu cas, bueno, la Universitat d'Amèrica funciona una mica diferent a com funciona Europa. Aquí la universitat és qui realment accepta l'estudiant, no va tant amb sistema de puntuacions. Llavors vaig rebre un seguit d'ofertes, diguéssim, acceptades a diferents universitats I d'entre les que havien acceptat, anar a Los Angeles és la que em quadrava més bé per tots els, diguéssim, objectius que volia perseguir amb aquesta beca, diguéssim.
Mm-hmm. De fet, vam tenir amb nosaltres el Bernat García, que també és un d'aquests sí. afortunats de la beca Fulbright. Mm-hmm. En el seu cas, tu deies, jo no les tenia totes de que me la donessin a mi, en el seu cas també va ser de rebot. No sé si en el teu va ser de rebot o que realment, per molt que les expectatives no fossin de me la donaran segur, també t'ho vas currar, perquè aquestes coses també s'han de currar molt.
Sí. Home, de rebot no sé què vol dir el Bernat quan diu que li van donar de rebot, però jo crec que aquestes coses no cauen només per sort, no? És a dir, hi ha una component, però com tu dius, s'ha de treballar molt. És una beca que realment doncs, porta feina I porta... S'ha de voler realment guanyar-la perquè són ben bé 2 anys de treball per aconseguir-la des del moment en què s'aplica, el moment en què s'accepta l'aplicació... Es presenta la candidatura, es confirma, diguéssim, que el candidat és finalista, després s'ha de tornar a passar per processos fins que s'arriba a la fase final I un cop allà, després hi ha tot un altre any sencer per, doncs, per tot el tema de les aplicacions a les universitats americanes, rebre la resposta i acabar decidint a on es va. Vull dir que no sé, suposo que quan diu de robot vol dir que no s'ho esperava. Si és en aquest sentit, doncs al final tots estem una mica igual, no? Jo quan vaig aplicar sabia que ja la competència era molt alta, però bueno, al final, doncs, quan es fan bé les coses, sempre hi ha una component de sort, però estic segur que ell també va fer les coses molt bé i vam guanyar aquesta beca. Que com dic, és anual, cada any el govern d'Andorra n'otorga una. Veurem ara com estan les coses, perquè sembla que la nova administració americana vol desmantellar tristament aquest programa Fulbright, però jo animaria a tots els joves amb ganes de fer una experiència als Estats Units en temes de recerca o de màster, que la veritat és que aquí en temes de recerca doncs, és una passada veure com funcionen. Doncs jo animaria a tots els joves amb ganes de tenir aquesta experiència a aplicar a la Vega Fulbright.
Ara, Llorenç, vull centrar-me també en el que estàs fent a dia d'avui. Encara segueixes doncs, estudiant en termes d'investigació, pel que entenc. I quins són, ens deies, pels teus objectius, els objectius que et marcaves en el moment que tu et vas presentar a la beca, els tenies molt clars i Los Angeles era la millor opció. A dia d'avui, quins són els objectius i què és el que estàs fent?
És una bona pregunta perquè són d'aquestes coses que la vida van canviant una mica, encara que pensem que tenim una idea molt fixa, el camí de la vida ens va conduint una mica per aquí i per allà. A dia d'avui, bueno, en el que estic treballant, diguéssim, bueno, vaig per part. Jo vaig arribar aquí per fer el màster, perquè la meva idea era venir només un parell d'anys als Estats Units, fer l'experiència internacional, veure com es feien les coses aquí en temes de transports i mobilitat sostenible. I quan vaig acabar el màster, la veritat és que aquí sí que vaig tenir un pèl de, diguéssim, un punt de sort, que és que el meu advisor, diguéssim, el meu director de tesi, o aquí se'ls diu advisor, tenia suficient finançament com per engegar un projecte de doctorat. A mi em va enganxar en un moment a la vida en què això m'entrava bé dins dels meus plans i vaig decidir allargar l'estada aquí doncs, uns 3 anys més per poder acabar també amb el programa de doctorat. Dit això, aquest programa de doctorat, o sigui, el màster era una mica més generalista sobre transports, mobilitat sostenible, finançament d'infraestructures estratègiques, etcètera. I diguéssim, l'orientació que està agafant el doctorat va sobretot en temes d'aplicació de pricing dinàmic per d'alguna manera descongestionar i descarbonitzar el sector del transport, sobretot en l'àmbit viari de les infraestructures a nivell de trànsit rodat, bàsicament són les carreteres, i aprofitar totes aquestes polítiques per finançar les alternatives que una mica doncs, comencem a sentir tots als grans mitjans de comunicació i bueno, estem tots començant-nos a familiaritzar amb aquests processos de transport intermodal o d'intentar doncs, fer que cada vegada més la gent utilitzi transport públic o mitjans de transport molt més sostenibles als que estem acostumats a dia d'avui, que és bàsicament el cotxe, no?
I tant. De cara també a aquests pròxims anys, ara quin any estàs de doctorat? Te'n queden, ens deies, 3 anys més després del màster, però sí. A banda d'això, no sé quines són les teves perspectives de futur, si tens previst quedar-te en aquesta zona del món o tornar a casa.
La meva idea sempre ha sigut tornar a casa. De fet, com et deia, jo vaig venir als Estats Units per estar-hi inicialment només 2 anys, agafar tota l'experiència d'aquí, veure com es treballa doncs al cap i a la fi el que segurament a dia d'avui és el lloc més vanguardista del món a nivell de bueno, moltíssimes coses, però segurament també a nivell de transports, que és Califòrnia. I la veritat és que, com deia, el camí de la vida va conduint amunt i avall i és difícil traçar un pla. Però la meva idea sempre ha sigut tornar a casa. Sé que no serà fàcil, no són els millors temps per trobar bones oportunitats de feina, per trobar, sobretot, doncs, un habitatge a un preu assequible amb els salaris d'allà. Però bueno, al final aquest problema hi és a tot arreu. Us puc assegurar que Los Angeles també està patint una crisi d'habitatge molt, molt forta. I la veritat és aquesta, que tot i que estic molt content aquí, la idea és acabar el doctorat, potser allargar un pèl més per acabar d'agafar experiència també en el sector de la indústria i d'alguna manera doncs, portar tot aquest coneixement i tota aquesta gran oportunitat que al cap i a la fi ha finançat el meu país doncs, cap a casa. No? Tinc aquest sentiment de responsabilitat cap a Andorra, que
aquí
és qui m'ho ha
també...
donat tot.
Aquí, primera, que t'ho ha donat tot, ara parlarem també de la plana esportiva perquè tens un passat aquí al país i no sé com està a dia d'avui el tema del hockey, però
sí.
Tema de sortides, tu en el moment que acabis aquest doctorat tens uns estudis que ho avalen per treballar absolutament del que vulguis en el teu àmbit. No sé si aquí a Andorra, en el moment de tornar, a què dedicaries tu el teu dia a dia o quina seria la feina... Perquè també nosaltres ens fem una idea de quina és la sortida d'aquesta enginyeria de ponts i camins, més màster, més doctorat.
Sí. Si tingués una resposta clara a aquesta pregunta, suposo que podria dormir bastant més tranquil a les nits. Però la veritat és que no hi ha una resposta, diguéssim, molt clara, no? Jo crec que les coses bones d'especialitzar-se molt en un sector, que al final és un sector també molt, molt versàtil, molt transversal, perquè el meu doctorat és un doctorat que juga a tres potes, bàsicament, que és l'urban planning, els sistemes de transport sostenible i economia. Té una vessant molt, molt forta d'economia. Així que entenc que tot això, doncs, al final, obre moltes, moltes portes. Quan intento visionar-me, diguéssim, d'aquí 10 anys vivint a Andorra, hi ha moltes possibilitats, no?, que se'm passen pel cap. Però una de les principals és doncs, o bé treballar en el sector de la consultoria estratègica per assessorar al govern i a totes les entitats que estaran treballant i ja ho estan fent per millorar la mobilitat a Andorra i d'alguna manera veure l'impacte que això té en molts dels, diguéssim, punts claus que s'han d'adreçar no només a Andorra, sinó al món, que són la sostenibilitat, la crisi de l'habitatge i, evidentment, doncs, tot el que, diguéssim, la intersecció entre aquests conceptes, no? Uh-huh. Com et dic, hi ha l'oportunitat o l'opció de temes de consultoria estratègica. Després, evidentment, hi ha el món acadèmic. A Andorra tenim la gran sort de tenir una universitat que sembla que està en plena expansió. Hi ha moltes universitats, a més a més. Estan arribant noves universitats, més especialitzades en una cosa o en una altra. Suposo que el món acadèmic sempre seria també una opció. I, sincerament, l'opció que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, el que passa és que, per motius personals, jo mai he considerat la política una professió, sinó una vocació. No
ara em
crec
diràs
que
vols
ser
cap
polític.
De govern, Llorenç, cap de govern.
Home, això és apuntar molt amunt, però sí que m'agradaria, d'alguna manera, poder tornar tot el que m'ha donat a Andorra, d'alguna manera, doncs, amb uns anys dedicats al sector polític.
Bueno, no estaria gens malament. Almenys tindríem doncs, un altre expert en aquest món. Com a expert, ara t'ho pregunto, perquè ha anat sonant molt el tema del tramvia aquí al país i aquesta interconnexió amb Espanya, que veig que com que estàs molt enterat del que passa, ens has dit lo de la crisi d'habitatge, també de que s'està treballant amb temes de mobilitat, per tant, veig que estàs enterat de tot el que passa al país, per molt que estiguis a l'altra punta del món. Però
bueno, és la meva obligació.
Sí, també, però hi ha gent que no ho fa, eh? I menys estan aquí, o sigui que això ja és pitjor. Però aquí ja t'ho pregunto com a expert. La viabilitat del tramvia al país, tal com està a dia d'avui, tema de carreteres, que hi ha moltes queixes, i això fa molts anys que passa, tu el veus viable?
Sí, absolutament. El tramvia jo crec que és un mitjà de transport absolutament necessari en un entorn de les característiques de les valls centrals d'Andorra, que s'estan, doncs, en els darrers 30-40 anys s'han densificat d'una manera que pràcticament requereixen d'aquest sistema de mobilitat que descongestionarà molt les infraestructures viàries, que al final Bueno, suposo que la meva tesi parla bàsicament de totes aquestes coses, o sigui que podria aquí parlar durant hores i jo m'ho passaria fantàsticament, però no us vull avorrir i adormir a tots, així que el tema és que cal recordar que les infraestructures viàries per trànsit rodat són essencials també. A vegades sento opinions una mica radicalitzades al respecte, no? De que s'hauria de prohibir, s'hauria d'eliminar qualsevol tipus d'infraestructura viària. Finalment, hem d'entendre també que, bueno, començant pel tema de les emergències, però acabant per temes doncs, de practicitat, comercial, industrial, etc., el trànsit rodat és molt, molt necessari. El que passa és que hem d'assegurar que aquestes infraestructures viàries estan descongestionades i estan a disposició doncs d'aquestes, diguéssim, entitats, no? Que bàsicament ens salven vides quan estem en situacions crítiques o al final, bueno, en temes molt més del dia a dia, no? Els operaris de manteniment han de poder doncs, ser capaços de donar resposta immediata quan hi ha una fuita d'aigua, és a dir, que la infraestructura viària ha d'estar descongestionada i ha d'estar funcionant. Però en una societat que s'ha densificat, des del meu punt de vista, molt correctament, perquè al final, vist des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és molt millor que la gent gentrifiqui una vall o un, diguéssim, una part molt, molt densa i molt puntual del territori, que no pas aquest sistema urbanístic que, doncs, bueno, Amèrica va començar abans, però Europa va arribar cap als anys 80, no? Del sistema d'Sprawl, que se li diu, que és, bueno, una mica com ha anat creixent Andorra, no? També, doncs, amb aquest sistema de satèl·lits d'urbanitzacions de la muntanya, que requereixen, evidentment, de trànsit rodat, perquè no és viable finançar transport públic en tots aquests espais.
Per tant, ens queda clar que la viabilitat del tramvia, per Llorenç Miquel, expert en el tema, és així. És a dir, és viable i, per tant, es podria fer. S'hauria d'estudiar, com ja fèiem referència abans, el govern ja hi està treballant, però veurem a veure què és el que passa. Llorenç, a banda d'això, també ens interessa un apunt molt ràpid sobre com està el tema de la política. Si tu has notat molt aquest canvi en l'administració, ara que tenim a Donald Trump canviant les regles del joc, tu ho has notat, a banda del tema aquest que ens comentaves abans de la beca Fulbright que se la volen encarregar?
No sé si em permet opinar gaire al respecte. Fa por que
Aquí
em
tens
vinguin a
els
buscar
micros oberts per
mentre
dir
parlo.
tot el que vulguis.
Sincerament, a nivell, diguéssim, immediat, jo no he notat gaire cosa perquè al final, doncs, bueno, els canvis polítics administratius normalment tarden una mica a fer-se efectius o a fer-se com a mínim notables per part de la ciutadania. Jo no, és a dir, la meva vida aquí no ha canviat gens amb la nova administració, amb els temes que sí que és veritat que, bueno, que d'alguna manera són una mica més crítics, hi ha, doncs, per sort jo em dedico a un àmbit o a una àrea que tot i que per naturalesa està polititzada, és bastant neutral en aquest sentit, però sí que tinc molts companys que han de vigilar bastant més en, bàsicament, la manera com s'expressen algunes idees en el sentit, bueno, diguéssim, en l'àmbit acadèmic, no? Com s'escriuen, quines expressions, quina terminologia es fa servir, perquè al final, per bé o per mal, la investigació està altament finançada per les institucions públiques. El govern federal dels Estats Units té doncs una massa molt important diguéssim, de recursos, de finançament cap a aquestes institucions i són molt poques les institucions que es poden permetre fer una recerca 100% diguéssim, independent, no? Que no hagi de acontentar una mica la ideologia del govern doncs, per seguir guanyant concursos públics de finançament a la investigació. Dit això, és evident que és trist que hi hagi censura a nivell de paraules, d'idees, no? Això porta a pensar en temps molt, molt foscos del passat, però d'alguna manera sempre ha sigut així, no? La investigació, per bé o per malament, jo crec que al final el que preocupa el món també és que si en algun lloc ha estat altament independent, aquest lloc és als Estats Units, on al final els nivells d'innovació i la llibertat d'expressió doncs, han sigut durant molt, molt temps capdavanters a nivell mundial, i això fa doncs, que la gent aquí i arreu del món, perquè al final l'Acadèmia Americana és una mica la gran referent mundial, doncs fa que la gent es posi les mans al cap i digui, ostres, una de les coses que segurament ha donat doncs, més bons productes i no, més beneficis, que és precisament aquesta llibertat absoluta, si perdem això, què farem?
Estem perduts.
El que volia dir és que, dit això, bueno, d'alguna manera, jo crec que sempre, no? No només les institucions acadèmiques, sinó el món industrial, en molts sentits, al final sempre ha d'adaptar-se als nous corrents, no? Al final, dins d'una democràcia, doncs, si una ideologia guanya, això vol dir que, en teoria, doncs, una majoria social està alineada amb certs pensaments, que esperem que no siguin massa radicals, però al final doncs, tothom haurà d'adaptar-se, no? Començant per la indústria, acabant per l'acadèmia, evidentment, diguéssim, haurà de treballar de forma alineada amb el que la majoria social doncs, ha escollit, perquè si depenem de finançament públic, hem d'entendre que això en una democràcia passa sí o sí per anar alineats amb el pensament majoritari de la societat on vivim.
I tant. Llorenç, ens queda un minutet i no puc deixar-te marxar sense parlar del hoquei. Com dèiem, tens un passat esportiu aquí al país. A dia d'avui el hoquei als Estats Units no sé com està, no sé si fas hoquei gel o què és el que fas, què és el que has decidit fer o si tens previst tornar-hi.
Sí, no, els patins de moment estan penjats perquè malauradament als Estats Units no, el hoquei patins no hi juguen gaire. Aquí estic provant altres esports, m'ho passo molt bé. És, com et deia, és un moment a la vida en què estic perseguint altres objectius, molt més a nivell personal, professional. Bueno, és a dir, el hoquei per mi mai va ser una professió, sempre ha sigut una més a més, tot i que en algun moment he tingut la sort de dedicar-m'hi professionalment i de donar tot el que he pogut al país, no ens donarà el pa per menjar. O sigui que sempre he tingut clar que això era secundari. Però sí, algun dia, espero que aviat, puc tornar a Andorra. M'agradaria molt tornar-me a ficar perquè és una de les coses que realment trobo molt a faltar i que omple molt, o sempre omple molt la meva vida. La meva família està molt arrelada al món del hoquei i la veritat és que és un punt que es troba molt a faltar aquí.
Doncs esperem a veure quan tornis a venir per aquí pel país, que ens vinguis a visitar aquí a Ràdio Nacional. Saps que tens les portes obertes. Estem encantats. De fet, estic encantada d'haver-te tingut al programa i haver conegut una mica més doncs, de com està la teva vida per allà, que veiem que va prou bé i que duri per molt de temps. Llorenç Miquel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.